Hola, benvinguts al Tal com Raja, com cada dijous aquí a les 8 del vespre, clavadíssims. Venim des de Sabadell, això era la Boca del Llop, per la carretera. Després veus la llum a Castellà i després dius, bueno, això val la pena, no? Però per la carretera feia por. Bé, com dic, benvinguts. Avui fa goig perquè tenim quatre tertulians, que ens falta la Feli i l'Antonio, que no han pogut venir, però tot i així fa goig. Gràcies, Agustí, per venir, per estar aquí. Estàs bé?
I tant. Sí? Sempre és un plaer venir aquí amb tu.
Jo també estic content que estiguis aquí. Carla, què tal?
Hola, encantada.
Et veig com molt feliç avui.
Sí, sí,
com
sí,
sempre.
Estic molt animada.
Bueno, molt bé, tens feina de parlar, vull dir, estàs...
Sí, ben preparat.
Ben preparada, ben preparada, molt, com sempre. Òscar, què tal?
Bona tarda.
Plou? No plou.
No, avui no. Ha plogut, per sí? Això pensava que plouria després del programa i és per això que he portat un paraigües.
Que pari de ploure ja una mica, no? A tot arreu. Vull dir, sí, no sé, fa...
Depèn de amb quina freqüència i la quantitat, sí, sobretot.
Sí, sí. Ahir va ploure a Castellà també, no? Però carai, bé, és una pluja que està bé, no?
Aquesta pluja va bé.
Sí, 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 no fa mal. I Carme, hola, què tal?
Hola, bé.
Estàs bé?
Sí, sí, i tant que sí.
Doncs mira, avui tenim un programa... Sí, sí, ja... Ah, bueno, i a l'Adrià, que no li dic mai res. Sí, sí, que truquis ja. Ah, no, que ja la tenim en antena, molt bé. Bé, ja sabeu, per xarxes heu estat atents, els que esteu atents a això, doncs que, a veure, m'ha costat una mica perquè, a veure, com sabeu, ha passat tot el que ha passat a València i tots els que hem vist les imatges és impossible no estar afectat, no? Jo tinc una amiga Aldaia, que és el primer que vaig contactar, i li vaig dir, home, si vols col·laborar en el programa, és a dir, donar la teva opinió i sobretot explicant-nos què està passant allà, i es va posar a plorar, i a ell afortunadament no li ha passat res, només una mica d'aigua al garatge, però clar, és la situació del poble general, és un poble relativament petit, on tothom es coneix, i m'explicava que, doncs, que comerços, tot tancat, tot, no hi ha vida, vull dir, com si hagués passat un huracà o una guerra o el que sigui, no? Per tant, no es veia amb ganes ni amb ànims, sobretot, de col·laborar i de parlar per la ràdio, no? Després tenia també una altra companya de Torrent, ja sabeu, sentit parlar que a Torrent també ha passat fort la cosa, és com la zona zero de tot plegat, i tampoc m'ha dit ara no, quan passi tot, que això ja veurem com passa. Però bé, les coses de la vida, volien que avui tinguéssim algú que sí que ha pogut estar aquest cap de setmana a la zona, i la tenim aquí, és la Lera Pérez, ella és d'Utiel, viu a Barcelona, però, com dic, aquest cap de setmana s'ha acostat allà i bé, volíem saludar-la des de Ràdio Castellà. Hola, Lera.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs? Hola?
Bé, ara
sí.
Bé.
Ara bé, no?
La veritat, sí, ara que ja es va assolint la cosa, ja millor.
Uh-huh. Jo et dono les gràcies en nom meu i en nom de tots els meus col·laboradors perquè vulguis explicar-nos una mica el que està passant allà. No volem fer política, ja t'ho vaig dir ahir quan vaig parlar amb tu la primera vegada. La política ja la deixarem per després i analitzar què ha passat políticament o socialment, i això ja ho farem, però amb tu el que sí que ens agradaria saber, i tinc també, si teniu després alguna pregunta, és com està la situació allà on tu has estat.
Val, jo us puc contar, si voleu, una mica l'històric, com ho he viscut. Primer des de la distància i després estaguent allà en persona, si us sembla bé.
Sí, sí.
Vale. Llavors, quan va caure la pluja el dimarts, clar, en Utiel va ser la primera zona on va caure la tromba d'aigua, la gota freda, i ja cap a les 3 de migdia, per grup de WhatsApp familiar, tots ja estan escrivint, ens estem inundant. Clar, des de la distància, llavors te fiques una mica nerviós, intentaves contactar amb la gent propera, molts no t'agafen el telèfon i altres deien, mira, te l'agafo ara, però no t'ho vull agafar més perquè l'aigua ja ens arriba, bueno, ja està mitja planta baixa, plena, i si a cas tenim més emergència ho volem tindre perquè serà la llum, no tinguin cobertura, no tinguin res, volem reservar la bateria. En aquest moment són moments de molta angoixa, de s'està inundant on he crescut i no puc fer res. Mm-hmm. Val. Després d'aquesta angoixa ja vam poder parlar i per la nit al meu poble, a Utiel, vam fer una crida als pescadors que tenien lanxes amb motos i als tractoristes que tenien tractors amb pala que anaren a rescatar la gent. Aquests són els verdaders herois. Ells van sortir, van a les cases i van treure a tot el que van poder quan l'aigua va minvar una miqueta. En seguida van habilitar el que és el poliesportiu i també un hotel del poble i ahí van allotjar a tots els que van treure les seues cases. Clar, en aquell moment una miqueta de desesperació i després quan van anar a les seues cases i s'ho van veure tot ple de fang, bueno, sense mobles, sense cuina... Al final el meu poble, per sort dins de la desgràcia, per dir-ho d'alguna forma, van haver 6 morts. En els altres pobles alrededor de València han hagut una miqueta més. Al final, els pobrets que han faltat ha sigut sobretot gent major, gent gran, gent que no ha pogut anar a les plantes altes, gent que vivia només una planta i s'han quedat allí. A Utiel, el que va passar és que tenim un riu, que és el riu Magro, que l'heu escoltat parlar, que n'hi ha cases als dos costats. I aquest riu es va desbordar, fent una bassa. I totes les cases que estaven proper del riu són aquestes que es van inundar. Moltes cases d'una planta o planta més una, dos altures. Clar, quan t'enteres d'això, de sobte va haver un desabasteciment de menjar en els supermercats. I el primer que m'arribava era no tinguem aigua, no tinguem llum, no tinguem aigua potable per beure. Bueno, el que vaig fer en seguida, el sendemà, vaig agafar la meva parella, el cotxe, vam anar al Mercadona d'aquí de Barcelona, vam omplir el maletero en tot i corregues cap a València a ajudar. Clar, quan vas anar allí i veus tot enfangat, totes les cases, però la gent... En aquest moment no pensava tant en la desgràcia, sinó pensava en hem de sortir d'aquí, important, treure el fang, treure l'aigua, treure els mobles, netejar i deixar la casa neta perquè no hi hagi infeccions ni s'acumuli l'aigua. De sobte, tot el poble es va volcar de gent de totes les edats, xiquets, xicons de 15, 18, 20 anys, venien en colletes, 25, colletes de 4 o 5 persones. Us podem ajudar? Claro que sí. En casa Matia va ser una casa afectada, el sòtano, la planta baixa, quasi va arribar a la planta primera. Ahir eren 20 persones netejant, 20 persones només per una casa. Així totes les cases. La sort que tinguem és que aquella zona, Utiel, és una zona agricultora, estan les vinyes i tenim maquinària. Llavors, anàvem els tractors amb les pales i tot el que traiem al carrer, les pales se ho enduien cap a baix. Els cotxes van poder apartar les pales en seguida. Després, també un altre tractor amb el que és el remolque, pegava voltes i tot ho buidava amb el remolque. Era fàcil, a veure, fàcil. Era ràpid poder netejar, no com està passant a les ciutats de València del voltant de la metropolitana, que són ciutats més grans, amb finques, i no tenen maquinària i no tenen aquest avantatge. També els pobles del voltant es van solidaritzar molt amb nosaltres i tot el dia estan repartint menjant. Pel matí, xocolata en pan vespre a tots, paelles a migdia, entrepans, aigua... Llavors no ens hem sentit abandonats, però gràcies a la gent d'allí. Bueno, perquè les ajudes també han costat una miqueta d'arribar. Era el que n'hi havia, tenien que fer per deixar-ho sol el més decent possible. Després també, després de casa Matia, vaig anar a ajudar als veïns, a altres llocs, també gent angoixada. Com saben que jo soc arquitecta, l'era, mira a veure la meva estructura. Dic, va, anem a veure l'estructura de les cases. Vam veure que algunes estaven bé, altres estaven mal, altres se podien salvar. Clar, la gent una miqueta angoixada per aquest tema, com és normal. Però és que no dona temps a pensar què passarà. El que tenia en el cap tot el món és anem a deixar això el més decent possible, el més aviat possible. Jo crec que ara, a partir d'aquesta setmana, és quan ja la gent pot recapacitar què passarà, el seguro, me pagaran, no, em viuré... Però aquesta reflexió encara no arriba tant, almenys des de la meva percepció. També el que és la piscina privada, no la piscina municipal, també es va volcar, va ficar toalles i sabó perquè tot el món anava a dutxar-se allí, perquè la gent no tenia res. Van estar 2 dies, 3 dies sense subministres i les cases afectades no tenien caldera, rentadora, no tenen res. Entre tots ens hem ajudat. La veritat que entre tots hem tirat endavant. I jo, per un costat, trista pel que ha passat, indignada perquè l'ajuda que se'n tenien que donar ha vingut tard, com bé sabeu, però per altra part molt orgullosa i molt contenta de veure la resposta no només dels utilans, sinó també de la comarca i de tota Espanya pràcticament, perquè tinc amics de tot arreu, de Galícia, de Madrid, de on siga, i tot el món m'ha trucat, l'era volent col·laborar, de Barcelona també, òbviament, de Catalunya, l'era volent col·laborar, on puc donar diners o on puc donar menjar, epis, on... La veritat que estic molt orgullosa de ser d'aquí i de la gent, la solidaritat que té, que s'ha posat en la nostra pell, i també una mica enfadada perquè l'ajuda grossa està arribant ara, després d'una setmana. Indigna una miqueta.
Lera, jo no sé si vosaltres, però jo estic emocionat del que està dient, bàsicament perquè perquè estàs donant una imatge molt positiva de resiliència, no? De dir, bé, perquè sí, és veritat que el País Valencià i aquesta zona de Llevant està molt acostumada a aquest tipus de catàstrofes, eh? Els que són més grans, recordem lo de la presa de Tous, que jo vaig viure, tenia familiars al Zira, i els hi va arribar al segon pis, l'aigua, es van salvar perquè estaven a la terrassa, i clar, això més tard que d'hora va passant, i per tant jo crec que aquesta idea que ha repetit mil vegades de solidaritat de la pròpia gent d'allà, no? Però també de la gent que s'ha volcat a Castellar del Vallès, també són els comerciants, algun club esportiu, bé, la gent s'ha mogut. L'altre dia, ahir, per exemple, vaig passar per davant del camp del Centre Esport Sabadell, i em va fer una il·lusió enorme de veure una cua de gent allà entregant coses que també s'ha criticat molt, no? El fet de que agafin camions i arribin perquè després ho col·lapsen tot. Però bé, jo crec que és normal, si som humans, no? De voler agafar un cotxe, una furgoneta, un camió, el que sigui, i anem cap allà. Vull dir que la solidaritat, que no falti, malgrat hi hagi gent que es vulgui aprofitar, que tots ho sabem, i per tant jo t'agraeixo que d'alguna manera donin aquesta imatge de que si bé l'ajuda ha arribat tard, és veritat, em deia aquest noi del DAIA, que sent objectiu era molt difícil que arribés l'ajuda l'endemà o dos dies després, tal com estava la situació a llocs com Paiporta o Torrent o Aldaia, no? Era impossible fer arribar coses perquè no es podia ni passar de la quantitat de cotxes que hi havia. Per tant, segurament a les zones més rurals era més fàcil fer-ho. No sé si algun dels meus col·laboradors té alguna pregunta en concret, perquè ho has explicat molt bé i no sé si teniu alguna cosa a dir.
No, més que res, pues, sí que és veritat que quan ella deia, no?, que jo hi he estat mirant avui, repassant, perquè com bé he dit, jo no sóc una persona que miri les notícies, perquè fa temps que vaig decidir que no volien, no per intoxicar, sinó perquè eren coses que em feien mal al cor i jo no podia solucionar el que passava en el món. Sí que és veritat que ara ho he mirat i mirava i sentia la gent, no?, com deia ella, no?, de que no s'estaven preocupant què passarà, sinó que ara és el moment, ara t'has de posar, ara t'has de remengar, ara has de fer-ho. Fins i tot hi havia una dona d'un poble, que no me'n recordo quina era, que deia que tenia la mare amb demència i la tenia que pujar, perquè estava en una planta baixa, la tenia que pujar a dalt, i la va pujar. I ara es preguntava com vaig ser capaç, amb quina força ho vaig fer. Jo crec que en un moment així, jo per sort no m'he trobat mai, suposo que treus la força d'on no la tens i treus el coratge d'on no el tens, i la voluntat i la fe i l'esperança, perquè a vegades suposo que hi ha moments quan veus aquelles imatges que dius, mare meva, si és que et posaries aquí a plorar i no series capaç de parar, però no pots fer-ho perquè t'has de remengar i has de tirar, no? Llavors això que ha dit ella és allò que dius, és veritat, el que he vist és el que m'està explicant ella, no? I bueno, pues,
no, no sé quina imatge us queda a vosaltres, bueno, que està l'era, estàs aquí, no, encara?
Sí, 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 sí.
No sé, jo no sé quina imatge us queda, a part de la del fang, no sé, però a mi la que em queda és la dels cotxes apilotats en un carrer. Això, aquesta imatge que dius, d'on ha sortit tant cotxe, no? No sé si a Utiel va passar alguna cosa així o no.
Sí, sí que va passar, però com estava contant abans, tenim maquinària i ràpidament tot el que són cotxes, mobles, ho hem tret a les afores. Ara a les afores d'Utiel hi ha muntanyes de tot. Muntanyes de fang, muntanyes de mobles, muntanyes de cotxes, que amb el temps s'organitzarà. Però estava, ja no el mira, tenim dins del poble.
Dono una dada que he escoltat aquesta tarda. Dues tones i mitja cada dia de material, de cotxes, rentadores, tot el que han sortit. Dues tones i mitja cada dia està sortint. I ho estan portant en un lloc, suposo a prop de València, per veure si això es pot reciclar. Però dues tones i mitja és molt, eh? Digues, digues,
sí,
no? No,
És una vida. La gent és que ha tingut que tirar tot, inclús la cuina, els mobles de la cuina, ja no és electrodomèstics. És que les cases estan buides, se'ls ha caigut les finestres, les portes. Ara són cases abandonades, és per plorar si les veus.
Sí, l'altre dia,
És...
precisament parlant amb un senyor de la Creu Roja de Sabadell, em deia, no, no envieu més coses, perquè tenim litres de llet que no sabem on posar-les, no? Perquè
Sí.
és veritat, envieu diners mitjançant la Creu
Sí.
Roja, perquè, per exemple, guants, botes, sacs de dormir, perquè la gent no té matalassos. Com a mínim, una vegada han netejat casa seva, si ho han netejat una mica, han de dormir en algun lloc. Alguns estan dormint en cases de familiars fora de València, però alguns, és veritat, que a Utiel els han pogut... Però, clar, tota la gent que viu a Paiporta, que és un poble ja més gran, on està dormint? I per això deia, no, no porteu més coses, ja sé que voleu
No.
portar-les, sinó que a través dels diners podem comprar-ho aquí, podem, si necessitem...
Exactament.
Sí.
Pijames, abrics, perquè ara vindrà el fred. És el que se necessita allí, ara. Bueno, realment, això és una feina que va per a llarg, perquè n'hi ha tant de fang que això en una setmana ni en dues es resol. Això tardarem setmanes, inclús mesos. L'Institut d'Utiel, per exemple, que se troba al costat del riu, s'ha quedat inutilitzat, enfangat. Tota la planta baixa, també un desastre. Ara han dit que van a ficar barracons per a que els xavals puguen terminar les seues leccions i puguen acabar el curs, però un any només per habilitar l'institut. És que és una faena llarga i a mi si em pregunten, jo també crec que el millor és aportar diners perquè aquesta gent ha de refer la seva vida.
Bé,
I
doncs,
sí.
Lera, no et volem molestar més, no sé si teniu alguna pregunta concreta, no? Doncs ja vaig dir que no volíem dedicar tot el programa a això, volem deixar-te tranquil·la. L'únic que volem és manifestar-te, suposo que els meus col·laboradors també, doncs tot el nostre recolzament. No ens oblidem del País Valencià, no ens oblidem d'aquests pobles, d'Alfafar, d'Alfafar, Benetússer, tots aquests pobles que jo, a més, jo conec, perquè ja et vaig dir que la meva dona és de Gandia i tota aquella zona la conec. I per tant, també som conscients que això trigarà temps, trigarà temps. Malgrat bueno, tota l'energia que està posant la gent i els mitjans que estan posant les administracions, per fi, i l'exèrcit i tota aquesta gent que està treballant dia i nit, i estem segurs que el País Valencià tornarà a ser el mateix, aquell que coneixem per les falles i per la seva festa. I res, gràcies, Lera, per estar aquí amb nosaltres, i ànims a
Vale.
Utiel i a tota la gent que està patint aquesta dana.
Moltes gràcies a vosaltres i per fer-ho visible també a la ràdio. Moltes gràcies i a tots qui està col·laborant i qui no col·labora i compatibilitza i també empatitza amb nosaltres. També moltes gràcies a tots.
Molt bé, gràcies, Lera, gràcies.
Una abraçada.
Adéu, adéu. Bé, no sé com us queda la cosa. Ara sí que podeu...
Jo estic absolut fet pols. Recordo quan vas dir bueno, preparant el programa, deies, tenia preguntes que fer-li. És que jo era incapaç de... És que he sigut incapaç de preguntar res. Perquè, a part de que pots quedar molt fàcil en qüestions morboses, que no, en fi, seria estúpid
També
plantejar-ho.
les podem parlar ara fora de que no estigui ella, però jo crec que amb ella no, ja li vaig dir ahir, dic, no parlarem de si el Mazón té la culpa
No,
o si
no,
té
no,
la
no.
culpa l'altre, no. Això ho
Ara
podem parlar ara, a veure què penseu, si
ja...
voleu.
Això vindrà després,
Sí.
però jo, o sigui, és que entre les imatges que he vist i sobretot del testimoni que he fet d'una persona que ha estat allà, és que la veritat treuen les ganes de moltíssimes coses. M'agradaria teletransportar-me per poder anar allà, treure fang, fer el que fos, donar un cop de mà. L'única cosa que puc fer a la distància, doncs mira, com vaig fer amb la meva filla, agafar, anar a un súper, a omplir les bosses i anar a un punt de recollida i mira, l'única cosa que he pogut fer. I tant de bo poguéssim fer més coses. I crec, i de que un dels favors que els hi podríem fer és ara deixar-nos de baralles i de discussions absurdes i estar per ells. I han d'estar tot aquest temps, donar tot el suport que puguem tenir. I ja arribarà el moment de tallar caps i de tot el que hàgim de fer. Però ara, sobretot, estar per ells.
Jo no sé, hi ha imatges morboses, està clar, morboses i de bulos i de tot això, això ho deixem a una banda, però a mi el que m'impacta molt és la solidaritat, com hem dit, no? Allà que treuen un això i fan una paella allà per la gent que vulgui, però a mi el que més m'ha impactat, a part dels cotxes, això que ja és una cosa més material, és veure a pilotades davant d'una casa pues, tot de coses com fotos, no sé, coses que dius, ostres, és tota una vida, no? Hi ha gent que ha entrevistat, potser en plan morbós, no? Al final ja no saps on és la morbositat o és la realitat, no? Però que gent que tota la seva vida està allà, pilotada, plena de fang, i a més que és tornar a començar de nou, no? Però la gent que acaba dient, estic viu, tornem a començar i tal, no sé si sabeu que des d'alguna institució de València han demanat que la gent reculli les fotos, no? I que guardi les fotos, perquè és memòria viva i memòria de la ciutat i de les famílies, i per tant que agafin les fotos, les rentin i que puguin guardar-les. No sé si voleu dir alguna cosa, Carla.
Sí, jo de fet, aquesta és una de les primeres coses que em vaig preguntar jo quan va ser les primeres vegades que encenies la televisió i que apareixen les primeres notícies. Jo això ja m'ho vaig preguntar, els hi preguntava als meus pares quan passa tot el desastre amb el volcà de la Palma, doncs m'ho tornava a preguntar, què fas quan has perdut tot el que tens a casa, perquè casa teva no és només una casa material, sinó és tot el que tens tu, tot documentació, tots els teus objectes, tota la casa que s'ha moblat potser en 20-30 anys, tota la teva vida se'n va. Com comences a plantejar-te refer tot el que tenies? Com trobes tot? Com tornes a comprar tot? D'on treus la roba? D'on treus tots els electrodomèstics, els materials? És realment abrumador, i pensar-ho des de fora...
Però tu no creus que al final la gent que ha perdut tot pensa, estic viu i per tant puc tornar a començar?
No, sí, jo estic veient sobretot missatges molt positius de part de la gent que ha anat a ajudar i de la pròpia gent que ha patit la catàstrofe, i és realment és impressionant, perquè jo no sé si hagués sigut jo capaç de viure-ho d'aquesta manera tan positiva. Jo em considero una persona positiva, però alguns missatges que dona unes persones...
Jo crec que en el moment sí. El que passa és que el futur serà posterior, i jo crec que ara ja no només hi ha hagut el suport aquest que s'està fent d'alimentari o inclús econòmic, jo crec que hi ha uns professionals que seran molt necessaris, i serà el món de la psicologia. Aquí s'haurà de fer una feina tremenda, tremenda, perquè, com bé deies tu, no és només que han perdut familiars, sinó que han perdut la seva vida. El que per ells els ha costat tota una vida tenir. I fer un dol d'aquest tipus ha de ser molt dur, molt dur. I necessitaran un suport, perquè això no serà una cosa que cada un, amb les eines que pugui tenir, ho podrà superar. Necessitaran el suport d'algú que els pugui ajudar a sortir d'això, no? Perquè... A veure, les imatges són devastadores, i per nosaltres que les estem veient des de lluny, són que et trenquen el cor, que te'l trenquen totalment. Pues jo, quan he vist avui dones que sortien al balcó i miraven i deien, hòstia, és que ha de ser bueno, horrible, viure ha de ser horrible, però més horrible serà posterior, quan siguin conscients, quan ja estigui tot més o menys ordenat, més o menys, i suposo que serà el més dur que hauran d'assimilar, eh?
Bueno, no sé si mireu de tant en tant... No mireu les notícies, no, Carme? No,
bueno,
mireu...
no. Per quan vinc aquí sí, eh?
No, a veure, jo m'he cansat. A veure, jo us asseguro que tenia ganes de que comencés la revuelta, així us ho dic, no? Tenia ganes. Perquè arriba un moment que dius... no sé, estic cansat, de veure imatges i dolor, imatges i dolor. Vull dir, ja ho sabem des del primer dia, el segon, el tercer, el quart. Per tant, ara és la feina de... Hi ha unes imatges de Televisió Espanyola amb drons... que són impressionants, no sé si ho he vist, i va passant i es va veient que la cosa funciona, la cosa, hi ha carrers que ja no hi ha cotxes, com dic, no? El noi del Daia, que algun dia potser el tenim aquí, no? I pot parlar, em deia, Josep, jo vull ser objectiu. Naturalment que el Mazón no va enviar res, i eren les 8 quan van rebre jo, i nosaltres estàvem amb aigua ja fins al coll, no? Ja hi havia morts i tot. Naturalment que això és una qüestió de mala pràctica, no? Fins i tot la consellera avui ha manifestat que ella no tenia ni idea de que existia això de les alertes. Dic, mare meva, una consellera, no? Que ho sé fins i tot jo, que existeixen, no? M'arriben les alertes. Que això és un tema que també hem de parlar. Per exemple, als Estats Units les alertes les envia directament a meteorologia, és a dir, la EMET nostra, no el govern. La EMET diu, ei, aquí veig això, alerta. Potser ens ho hem de pensar si ha de ser així. I el noi del Dai em deia això, Josep, és que tots volem al nostre carrer l'exèrcit ja, no? I és impossible, no podem. Vull ser objectiu. La gent que demana, aquí no hi ha nadie, aquí no viene nadie, aquí porten 3 dies, no viene nadie, diu, és que és impossible. Fins i tot amb els efectius que hi ha ara, també és impossible arribar a tot arreu. Però aquest dron a mi m'agrada perquè ja veus que no hi ha tant de fang, que comença, bueno, ha passat una setmana ja per fi, no? No sé si voleu passar canviant de tema o parlem d'això, no sé, com vosaltres penseu que què va fallar?
Jo penso que la resposta ràpida era molt complicada. S'ha de ser objectiu i també empatitzar amb la gent que organitza tot això. Però sí que és veritat que el problema de carregar-se institucions com la unitat d'emergències provoca que després, a l'hora d'una emergència, tot s'entrebanqui més, que hi hagi més temes burocràtics, que falti l'ajuda a temps per culpa d'això. I el problema jo penso que ha sigut aquest, perquè al cap i a la fi les institucions i els militars que venen amb els tancs aquests supergrans, amb la pala gegant, que realment són els que fan la força per poder treure-ho tot, perquè t'ho fan fàcil, si hagués estat això i una unitat de rescat per les persones més vulnerables o que vivien a una planta baixa o no es podien moure o qualsevol cosa similar, jo penso que s'hagués pogut rebaixar el nombre de víctimes i també els danys materials.
Però no és veritat que la EMET ja anava advertint des del diumenge que venia
una
cosa...
A les 7:30, no? Va enviar un missatge?
Diumenge. Estem parlant de diumenge, sí, que sí. Ja advertia que això podia ser greu. Jo, si voleu, us explico el cas meu, que direu, ostres, el Josep també ha viscut això. Home, el Josep va venir el dimarts, amb el tren. I passant per València, es va fer de nit. Però de nit, sabeu allò de veure el cel tan negre que jo no havia vist el cel així? I jo dic, bueno, ens quedem aquí. Ja, el tren, ens quedem aquí, però porto empanadilles i tomàquets i embotits i tal, i ho vam estar parlant. Diu, no, ens podem quedar aquí al tren. A part de la broma, ja va venint amb el tren des d'Alacant cap a Xàtiva i tota aquesta zona d'Alfafar Benetússer, perquè passa per allà l'Euromet, jo veia que aquí era una desgràcia, no? I quan vam arribar a Sabadell vam veure que efectivament havia passat. De fet, el meu tren va ser l'últim que va sortir de València, perquè després ja no va poder sortir cap més, no? Si jo veia el cel negre a les 5, a les 3 de la tarda, com no s'advertia la gent, no? Vull dir, si ja des de... no sé, jo crec que va fallar alguna cosa més com... No sé si és que era un pont, perquè era un pont de 3 dies i a lo millor era millor que els madrilenys, que són els que ocupen la costa, vinguessin, no? De fet, hi havia diaris madrilenys que deien, amb morts, buscant morts ja, la manera d'arribar a Cullera i a Gandia per fer-se una paella, que això demostra una mica d'això. No sé si... A qui li hem de demanar responsabilitats de tot això? O hem de fer...
No,
i hem d'anar mirant el futur i que s'arreglin les cases i els carrers. Aquí li hem de demanar...
També. Evidentment, primer de tot s'ha d'atendre les necessitats de les persones, que és el més important en aquest moment. Ara, un cop hagi passat tot això, evidentment han de rodar caps. I aquí no ho sé, i la veritat m'és igual. Evidentment hi ha una responsabilitat de l'administració autonòmica evident, però, vamos, evident, que no es pot ni dissimular, no només per acció, sinó fins i tot per actitud, que aquella bèstia de consellera que no sé quina barbaritat va dir sobre el tema dels morts, vamos, és que li han de fotre una patada al cul, però automàticament. Dit això, a veure, perquè no... A veure, anem-ho a dir tot. Si resulta que aquest senyor és un incompetent, que no ha vist la que els veia venir, perdona, hi ha un govern central que diu, perdona, emergència, l'estat d'alarma, o emergència 3, i vés a fer punyetes i ens posem nosaltres, i això tampoc s'ha fet. O sigui, el uno por el otro, al final la casa s'imbarrer, i això, 219 morts.
Hi ha gent que diu, 600 litres per metre quadrat, 600 litres per metre, això no hi ha qui ho pari. Vull dir que això hauria passat exactament igual amb alerta o sense alerta.
Sí.
Ara,
què penseu?
Bueno, sí, l'aigua no es podia aturar. És clar que l'aigua no es pot aturar. El que sí es podia haver evitat és que aquesta gent que vivien, com hi havia en pobles, que vivien en una planta baixa, se sabia que no era per l'aigua que estava caient, sinó el desbordament del riu, el que provocaria. Per tant, era intentar... amb precaució que aquesta gent, o fins i tot jo que escoltava, n'hi havia empreses que no, que bueno, no van dir als treballadors que es quedessin a casa. A veure, per un dia que s'hagués parat la producció en una empresa, no hauria passat res i la gent es podia haver quedat. El que ha de primar sempre és el ser humà I el problema està en que no és el que prima.
No estem amb aquest bon actualment, no? Sembla que prima molt més que el de l'Amazon arribi a entregar el seu paquet abans de...
És que és un fotut, i dius, és que a veure, hi ha molta gent gran que vivien en plantes baixes i que evidentment han mort ofegats. Pues, lo primer, això, que no es podia aturar, clar que no es podia aturar, la natura no la pots aturar de cap manera, però evitar sí que hi havia coses. Que no s'hauria pogut arribar a tot arreu? Segurament no, però no haurien hagut tants morts, no?
Sí, sí, sí. Jo, de fet, ho veig una mica com si tinguessin una mosca darrere l'orella. O sigui, ells ja saben l'històric que hi ha de temporals a València. Exacte. Saben que tenen construccions en zones inundables. Saben que cada X anys hi ha possibilitat de que hi hagi una inundació molt greu en la zona. Però deixem-ho córrer i ja quan passi la grossa, bueno, ja veurem si fem alguna cosa, no? És com, actuem abans de que passi, potser, siguem conscients de que tenim unes zones inundables, que cada certs anys passen inundacions greus i hi ha desperfectes, i per què no actuem abans de que passi res, no? I això jo crec que és el que s'han de plantejar una mica cap al futur, totes aquestes zones que s'han inundat, revisar què és el que està mal construït, revisar què poden fer, què poden netejar, no? També perquè hi havia basses que no estaven prou netes, què es pot netejar per evitar que això torni a passar. Abans que res, mirem d'arreglar que no torni a passar una cosa com aquesta.
Sí, sí, més que anar buscant culpables, que també...
Sí, que també...
Buscar perquè no torni a passar mai més.
Perquè una de les inundacions de València, ja diuen, té un històric molt llarg perquè encara no s'ha fet res.
Bé, el que sí que ha evitat, per exemple, quan es va el riu Túria, que es va desviar, si heu vist... Precisament, València no es va inundar, València, la part de València no es va inundar per aquest canvi del riu, no? El que es va inundar és precisament tot el que està fora d'aquesta zona i més pobra, no? Potser el que hem de fer també és escoltar més els científics, no?
Totalment.
Aquests que estan dient, potser no hem de construir, tornar a construir allà, sinó que hem de fer pobles nous, deien això.
Partim d'una comunitat valenciana que part dels seus polítics no creuen en el canvi climàtic. I realment això és un problema a l'hora de gestionar una comunitat. Llavors, aquestes coses es noten en aquest tipus de catàstrofes naturals.
Però com diu ella, potser el govern estatal, no? Per exemple, a Múrcia, que tampoc hi ha un govern allà que no creu en el canvi climàtic, sí, estan però... fent un... Hi ha una zona, sabeu que hi ha hagut inundacions, a Múrcia hi van haver l'any passat o l'anterior, i estan fent una mena de llocs inundables, perquè quan torni a passar l'aigua vagi allà, i no sé com li diuen, esponja, o no sé com es diu. I això em sembla que ho fa la Confederació Hidrogràfica.
De totes maneres, no podem oblidar que clar, no hi ha un estat de sitio, que és quan un govern mana sobre una comunitat autònoma.
Exacte, perquè
això s'hauria d'haver declarat un estat de sitio, i no podia ser, clar.
Però independentment d'això, aviam, anem a veure, no em vull presentar com negacionista, però sí molt escèptic amb el famós tema del canvi climàtic, per motius que ara no són del cas. Però si et diré una cosa, l'any 82, quan va haver-hi les inundacions que han dit tu del pantà de Tous, si ara han estat, has dit 300, no sé si han dit que han estat 700 o 800 litres per metre quadrat.
600, em sembla que deien, no m'ho aconsegueu.
En aquella època van ser quasi a prop de 2.000. I no hi havia canvi climàtic. O sigui, per dir-ho d'una altra manera, l'excusa aquesta queda molt maca, però a part hi ha el tema de les rieres, que no es netegen, els boscos, que no es netegen, les canalitzacions, que no es fan. No entrem ara en el tema de les preses, perquè això també és un engany a bobos, però també s'hauria de parlar del tema aquest. O sigui, hi ha actuacions molt que sí que estan a l'abast de la gent, o dels polítics o de la societat, que sí que s'haurien de dur a terme. Ja parlarem un altre dia d'aquests temes climàtics, que jo crec que ara és l'excusa fàcil que tenim tots, però altres actuacions que sí que s'haurien de fer, i si són a 10 anys vista, doncs que siguin a 10 anys vista d'una vegada. Oye, que d'una vegada els polítics es posin d'acord en alguna cosa, que no estiguem sempre pensant en el cortplacisme de... No, que dintre de 4 anys, aviam si en tornen a escollir i fem una altra cosa. No, això no pot esperar, perquè si no, dintre de 20 anys, o potser menys, tindrem una altra desgràcia.
Jo vull preguntar-vos què us sembla aquesta expressió que ha corregut tant, de que només el poble salva el poble, no? Però això també ha estat molt criticat, com dir, bueno, sí, el poble salva el poble, però el poble no entra en un garatge allà, en un busso que pot, el poble pot ajudar. No sé, creieu que s'ha manipulat molt aquesta frase, o realment el poble salva el poble?
Jo penso que realment el poble salva el poble, però un cop de mà de l'Estat hagués estat molt millor.
Un cop de mà important, no?
Un cop de mà bastant important,
perquè
com
he dit abans.
Perquè
el poble no arriba amb un camió i...
Exacte. És just el que he dit abans, que sí, pot salvar el poble, però el que triga un poble en salvar-se no és el mateix si hi ha una competència adient.
Per tant, els impostos són els que salven el poble, d'alguna manera, també. Perquè els també s'ha criticat...
El poble és el que paga els impostos. Sí, sí. Llavors, forma part del poble, però que les persones que gestionen els impostos no ho sàpiguen gestionar, això no és culpa del poble.
La solidaritat és la més immediata i és la que fa el poble. Això sí que és veritat, no?
Sí, sí, sí.
Que és el que més immediat, no? Tu deies, no? Mira, nosaltres amb el Centre Excursionista diumenge teníem una marxa nòrdica, la cinquena marxa nòrdica de la FEC, i la vam anul·lar per les previsions meteorològiques. Vam pensar que treure 100 i pico de persones a la natura pues, no era el més adequat i la vam anul·lar perquè hi havia gent que venia de Tarragona, venia de Mataró, de Granollers, de diferents pobles. No? Perquè nosaltres havíem comprat el material, havíem comprat els avituallaments i vam dir, bueno, què fem? Doncs pues donem a València, no? Perquè a fi de comptes pues ja ho tenim i ho donem a València. Ho vam donar. Però és això, és el sentiment aquest, no? De, aquí en el poble, quan es va habilitar en l'Ajuntament, el primer dia es va habilitar perquè la gent pogués donar roba, no donaven a l'abast, vull dir, perquè la gent de seguida, de fet, en aquests moments ara hi ha tres punts de recollida en aquest poble, un poble de 25.000 habitants de recollida de material, això vol dir molt, vol dir que la gent és solidària, de veritat, en som de solidaris, però quasi que és veritat que és, la maquinària no la tenim al poble, no? Exacte. Bueno, els quatre pagesos poden tenir un tractor, però això no és suficient, ha d'haver més cosa, i aquesta sí que l'han de posar els que ho han de posar, i que no ho posen sempre.
Una de les coses també que ha sortit molt és que molta gent també va morir per salvar el cotxe, no?
Sí,
per salvar
sí.
el cotxe, vull dir que van preferir baixar, i això mostra una mica l'estupidesa humana, no sé, o que no ho sé, o potser no tenim consciència de la gravetat del que pot passar, i mira que a València estan acostumats a això.
Sí.
Què penseu del fet de baixar a buscar el cotxe en comptes de salvar la vida?
Bueno, jo escoltava avui, quan estava revisant totes les notícies, una noia, una dona que deia que el seu pare, tots van pujar a la planta de dalt, i el seu pare es va quedar a baix pels mobles, guardant els mobles. Ah. Al final l'home ha desaparegut, clar. Però per ell devia ser algo molt important, era és el que deia abans la Carla, era lo de tota la vida, era lo seu, i ell ho volia cuidar, però clar, no va ser conscient que cuidar això li anava a la vida. Al mig. Vegades...
Bueno, com una, no sé si heu vist aquesta persona que explica que va marxar el gos i es va tirar un fill, un altre fill, i el pare, va morir el pare i dos fills per salvar el gos, que al final no van salvar, es van matar, es van morir ells. No sé, però jo deia més la qüestió més, jo entenc que si vol salvar un fill o vol salvar, però el cotxe, no sé, d'alguna manera estem en un món on el cotxe és una cosa important.
Jo aquí penso que va ser més, potser, desinformació, no haver-se trobat una situació, perquè jo sí que he escoltat de casos de gent que buscava el cotxe al pàrquing perquè era el típic de, bueno, està pujant una miqueta, bueno, pujarà un pam, agafo el cotxe al trec, que no vull que se'm quedi baix, no vull que se'm embruti, no esperaven que en
tot va ser
menys
molt ràpid,
de 5
no?
minuts se'ls omplís el garatge d'aigua i es quedessin allà.
Sí,
òbviament jo penso que si ho haguessin sapigut no haguessin anat a buscar el cotxe. Era més desinformació, no sabien la rapidesa amb la que podia arribar. Bueno, no sé si heu vist aquests vídeos de com de ràpid s'omplien els carrers d'aigua, sí. No? Com passava un cotxe d'estar en un estat, bueno, està pujant una mica l'aigua, però pot circular, estic completament atrapat a l'aigua, estic surant, no puc sortir d'aquí. En menys de 2 minuts. Jo crec que va ser més això, la rapidesa del cap d'aigua, que no tant voler buscar el cotxe.
Ens queden 5 minuts i hem de treure el tema també dels bulos i tot això, però només vull preguntar-vos què penseu d'aquesta gent que és capaç d'inventar-se històries. Per exemple, la més coneguda és la de que hi havia 500 morts o no sé quants morts allà
al
pàrquing d'Aldaia, precisament, no? que hi havia, no sé, 400 o 700 tíquets que s'havien tret, quan és un pàrquing que no té tíquet ni té barrera. Vull dir, per què hi ha gent que vol fer aquest mal precisament en un moment de desgràcia molt important en aquest lloc?
Jo crec que... Ai, perdó. Pel que dèiem de treure profit de la morbositat de la gent. O sigui, això al cap i a la fi et dona visites i et dona diners. La gent no és lo suficientment empàtica i proument persona com per no lucrar-se d'aquestes coses. O sigui, la gent es lucra de les penúries d'altres persones, i jo crec que aquestes persones no s'haurien de dedicar al que es dediquen, que possiblement no sé si seran periodistes o pseudoperiodistes, com molts que hi ha, però...
No, Pablo Motos ho deia, l'altre dia ho va dir ell mateix, ho va dir que...
Pseudoperiodista, sí.
Sí, sí, ja, llavors, però una persona mediàtica que sigui capaç de dir una mentida, o que, com a mínim que sigui capaç d'afirmar una cosa que no està... No, no
està cometent un delicte d'alfabetització mediàtica. Això no, no... Està transmetent una informació que no és real. I això és denunciable.
El propi Mazón deia avui o ahir que hi ha infeccions, que els morts que estan surant per allà, per tant, i bueno, els metges estan dient no, un cos que està allà al mig de l'Albufera no transmet. Vull dir, fins i tot ell, no? I això com es para? Com es para aquesta...
Pensant abans de parlar.
No es para, perquè després als Estats Units guanya un que precisament fa tot això, no? El fem president del govern.
És allò de posar-li portes al camp.
Mm-hmm. I en un món tan digitalitzat i tan interconnectat com el que tenim, que la histèria col·lectiva és extremadament fàcil d'arribar-hi.
I la gent s'ho creu tot, al final. O al final la gent fa com la Carme, que diu, mira, ja no miro res, no sé.
Però no em crec aquestes coses, eh? Vull dir, primer no. Les contrasto.
Clar. Sí.
Vull dir, perquè no te les
pots... No,
no, no, però que...
No, però tu no creus que hi ha gent que diu, pues ja no me creo nada? Fins sí, i tot el que és veritat tampoc, totalment. I per tant, clar. Tot és mentida.
Perquè al final no saps on està la veritat. Clar, perquè és que tu veus que aquesta gent és capaç de fer aquestes coses, dius, és que estan parlant de vides. Vull dir, que no és que estan parlant de coses, que no, són vides. I dir aquestes coses, què treus d'això, no? A mi se'm fa difícil, perquè jo no sóc d'aquesta manera de ser, però dius que hi ha gent que els agrada i que té la morbositat. Sí, doncs desgraciadament n'hi ha. Però com que no està penat, i com que aquesta gent no rep cap càstig, doncs ala.
Home, mireu aquell pseudoperiodista de ser que es va, abans de sortir a, no, a la càmera, doncs es va embrutar una mica.
Sí. Els genolls.
Sí, sí. Rubén Gibert.
Sí, també. Bueno, el va acomiadar, no, l'Iker... aquest Iker,
també un altre que també, vull dir.
Sí, clar, però és que això com queda? Vull dir, realment, no sé,
l'haurien
de pallissar, no sé, sense matar-lo, no? Però d'alguna manera no se li cau la cara de vergonya a una persona que l'està... No?
Bueno, de moment l'han acomiadat d'on estava. Com a mínim ja és alguna.
És igual, crear un canal de YouTube fer això...
Aquest és un altre tema, però si a partir d'aquí... A veure, tu imagina't que aquest home era el contracte d'una altra cadena, una altra emissora, el que sigui, i segueixi fent el burro. Oi, a la que l'hagin fet fora de 4 o 5 mitjans de comunicació, ja pot fer canals de YouTube que no el creurà ningú.
Què ens hem de creure al final? Què ens hem de creure?
No ens hem de creure res. Cadascú ha de tenir la seva opinió i ser molt crític amb les coses que veu, perquè en aquest sistema globalitzat és molt complicat creure's qualsevol cosa. S'ha de contrastar.
Bueno... Aquí ho deixes, no? Jo vull donar una dada important, eh? Jo crec que una dada que honora a la gent de castellà i els que ho fan, i els governants que teniu a castellà. Sabeu que l'Ajuntament de Castellà ha donat uns diners, 25.000 euros, a la Creu Roja, i més o menys és un euro per habitant. Vale? A Sabadell són 27 cèntims per habitant. Ho dic perquè això ho havia de dir, perquè em dol com a sabadellenc i m'honora com a castellarenc, que sóc d'adopció, no? I per tant, estic molt content que també hi hagi un recolzament dels vostres impostos, no? No és l'Ajuntament, és els vostres impostos. Un euro, repeteixo, un euro per habitant a castellà, 27 cèntims a Sabadell. Això és com un partit de futbol. 27 cèntims a 1. Acabem amb una notícia que us donaré, perquè la setmana que ve també tenim un programa interessant. Del tram ja tenim temps de parlar, eh? Vull dir, jo crec que no.
Ara
no,
4 anys.
Sí, tenim, sí, 4 anys per parlar. La setmana que ve tindrem aquí, perquè no ens oblidem de Palestina, i tindrem a Mustafa Aulat Sellam, que parla un català millor que jo, eh? Vull dir que és una persona vinguda de fora, però d'adopció i porta molts anys a Catalunya, és membre del Comitè d'Ajuda al Poble Palestí, que a més té la seu a València i ara obriran una seu a Barcelona. Estarà aquí amb nosaltres en directe, aquí a l'estudi, perquè té moltes ganes de venir a explicar-nos no només la situació palestina a Gaza i Cisjordània, que ja ens ho van explicar, sinó la tasca que ells com a associació porten a terme. I bé, també parlarem de Trump, perquè jo crec que és una mala notícia per Palestina la victòria de Trump. Per tant, farem publicitat per xarxes i us espero aquí abans. M'acomiado de l'Agustí, de la Carla, de l'Òscar i de la Carme i de l'Adrià, que ho ha fet molt bé, com sempre. I ens tornem a trobar dijous a les 8 del vespre. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau.